Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Professora. La paraula que li agrada per definir-se i li escau, i estem d'acord. Perquè la nostra convidada d'avui al divan és sàvia i humana, perquè respecta i estima les persones i s'hi adreça en totes les feines que fa. Les defensa i aposta pels seus valors, els seus drets i la seva humanitat. Sigui a l'aula o al rectorat, a la universitat, a Barcelona, Nova York o Mèxic, o entre jutges i juristes com ella mateixa, el seu òrgan rector, el Consejo. És clar que ha estudiat psicologia també, i des que treballa, que rep premis i distincions arreu. És mare de 4 fills i havia de 7 nets. Fa unes malmelades que se't fa la boca aigua. Sap fer néixer flors al seu jardí. Somriu sempre. És optimista. Admira els ulls i a fe que t'arriba al cap i el cor. Trenca motlles des de quan, des de sempre, que la justícia restauri, que la justícia sigui justa i l'administració també. Es va doctorar amb una tesi sobre delinqüència juvenil i va participar en la creació de l'actual sistema de justícia dels joves. Ha tingut responsabilitats a prop dels nens, dels joves, dèiem, i de les dones, però sigui on sigui, empeny per provocar canvis. Ara és la síndica de Greuges de Catalunya, en defensa de les persones, i avui ens fa molt de goig que hagi tornat al divan. Doctora, professora Esther Jiménez Salinas, benvinguda.
Ui, Sílvia, m'emociones, eh? És una presentació tan positiva que m'emociones.
Però més positiva que vostè, no?
No, tinc el defecte de que m'emociono de seguida. Això és que suposo que em faig gran. No, perquè
no.
Quan era jove també.
No, és que és veritat. No, això no és un defecte, ser veritat.
I quan mires la vida o penses, home, quan destaquen les coses bones, perquè podríem destacar les dolentes també, que també les tinc, eh?
En tot cas, no les hem vist per enlloc i deuen ser petites i estan en posició minvant.
No sé. M'ha agradat el principi de tot, no? Escoltem les persones, perquè quan vaig arribar a la sindicatura vaig dir, s'hauria de dir la institució que escolta.
Sí?
No? Perquè...
Més que defensa.
Sí, és que escolta, és que el primer que hem de fer és escoltar. I després ja defensarem, però primer escoltar.
Escoltant ha après molt?
Sí.
Què ha après molt. Escoltant?
El primer, que la veritat no existeix.
Ah, que bona.
Així, eh? Ja saps que parlo
molt
directe.
No, la veritat primer... no existeix, però la mentida existeix?
Potser tampoc.
Però la mentida té una intenció. És a dir, hi ha mentida quan hi ha intenció d'enganyar.
No sempre. A vegades pot ser per sortir-te del pas, no sempre. Llavors és més frau que mentida.
Mm.
Quan és un frau ja és dolós, que tu el vols fer... Petites mentides també són maques a la vida, no? Segons com.
Ah, sí?
Sí.
Com ara quina, professora? Com ara quina mentida és bonica?
No sé.
No sé si hauríem de dir allò de digue'm que m'estimes encara que sigui mentida, no? Ja ens posem a les pel·lícules.
No, quan jo deia sempre, per què has de dir l'edat, no? O quan en plena pandèmia, per què he d'estar en una franja d'edat si el meu sentiment està més al costat dels més joves, no? Petites mentides que t'ajuden a sobreviure una mica.
I ara que ha parlat de pandèmia, és que l'altra vegada que va venir al divan el van fer en la distància. La cara de...
Sí,
s'ho va passar malament. Va agafar
sí.
la Covid quan no hi havia vacunes, no hi havia res i no sabíem com aniria allò. Sí. Li torno a agrair. Va fer un esforç.
Jo bé, la vaig veure, vaig escoltar una altra vegada, i també veure perquè estava...
Teníem en vídeo, sí?
Sí. I, home, vaig recordar una època difícil, perquè estava molt sola, no sabia què tenia molta por de que m'ingressessin, i mentia. Perquè em deia, tens febre. Un dia deia que sí, l'altre dia deia que no, o m'ofegava una mica, un dia deia que sí, em mesurava l'oxigen.
A casa?
I deia mentides.
Deia mentides?
Jo deia mentides, perquè no volia que m'ingressessin.
I no la van ingressar?
No.
Jo la veig allò fantàstica, se'n va sortir perfectament.
Sí, però vull dir que quan parlàvem de les petites mentides...
Estava al límit, no? Al límit.
Sí,
perquè
sí.
Potser ingressada aniré pitjor o em sentiré
sola. Jo pensava que no volia, i que suposo que, que si hagués estat molt malament, sí. Però que allò que estàs a la frontera...
Aquella vegada ens va dir que a veure si aconseguíem, tant de bo que durés allò de tenir present què és important a la vida. Saps? Això ho veiem a la pandèmia. Vam veure l'any 2020, això és important, això no ho és. Ho hem aconseguit?
No, jo crec que ens oblidem molt ràpid. A veure, determinades coses com és la salut, que és tan important, només realment la valores quan la perds o quan ho perd algú molt proper, no? Però això també és una defensa per viure. També és una manera de... Tampoc... Tornem amb el mateix.
Clar, per això no existeix la veritat. No és com el negatiu i el positiu d'una mateixa imatge. A mi em recorda com quan les fotografies es revelaven. La mateixa imatge tenia el negatiu, no?, que el fèiem al laboratori, i després en paper teníem la part positiva. Però era la mateixa imatge.
Sí, però depèn de com la interpretis, també depèn del moment on estàs, depèn de la capacitat d'empatia que en aquell moment tinguis.
Llavors, vostè estava preocupada, professora, per com ens hi posàvem de bé, oi? Estàvem com molt disposats a que ens retallessin les llibertats per la pandèmia. I ja sabem que el retallador, per dir-ho així, no? En diríem el poder que pot retallar, sigui el govern, el Parlament, s'hi acostuma. Diríem, que para poder, i després fes-lo anar enrere. Què ha passat? Com ho ha valorat?
Però hi ha molts exemples d'això. Em ve a la memòria ara una cosa que acabem de treballar, que és el tema famós de la cita prèvia, no?
Ah, sí?
La cita prèvia semblava que estava per llei. I un dia nosaltres vam començar a treballar i no la vam trobar enlloc.
No hi ha cap llei que defensi que s'han d'anar als organismes?
No, està. No està enlloc. És una cosa que es va fer per raons d'urgència i que s'entén, però que després quedava com una normativa vigent. I no és una normativa vigent. I, per tant, doncs, un cop passada l'època aquella, haguéssim tingut que tornar a una certa normalitat de moltes coses. Això és la por. Aquesta por existeix.
Serà més difícil. Per tant, això ja tornarà a canviar. Jo no sé si serà més local o presencial.
Jo era el 2020.
Si l'internacional quedarà completament tocat.
Vam gravar. Jo vaig aprendre a gravar amb l'ordinador, amb imatge, el meu fill ajudant-me, el nen que no cridi, tot allò, saps?
I abans que passés la pandèmia, molt bé.
Jo les classes, però era un patiment cada vegada. Sort que els alumnes sabien més que jo.
Sí, home, sí, havíem de connectar-nos a aquella plataforma. Sí, com es deia allò, el col·laboratiu aquell, que allò era el que no hi havia manera d'empenjar, que els PDFs no es penjaven.
Després jo patia molt perquè els alumnes no posaven la càmera, no? I no els veia, i no els hi podia obligar.
No, ara en moltes universitats jo dono classes que és obligatori que posin.
En aquell moment jo quasi plorava, i els deia, sisplau.
No hi ha cap mena de feedback, i a sobre poden estar enviant whatsapps. Em deia, la cita prèvia no està a cap llei, no està regulada, però la cita prèvia al metge, la cita prèvia a quan has d'anar a l'agència tributària, qualsevol, podríem anar a l'hospital sense cita prèvia?
No ho sé, bueno, ja hi anem.
Anem a urgències, però podria anar a veure l'otorrinó sense cita prèvia?
Jo crec que no, però això ja sí que està, això no és cita prèvia, això és una organització.
Organització.
No és exactament igual.
La cita prèvia, si vols anar al Banc d'Espanya i dius, no, aquí per anar a comprar letres del Tesoro, cita prèvia. Vostè diria que com a síndica, veu que les administracions de manera natural tendeixen a voler acaparar més i més poder? És a dir, com allò de la cabra tira al monte, doncs les administracions, si no les frenes, cada vegada se t'empassen més la teva capacitat com a persona de decidir.
Bueno, això passa una mica en totes les organitzacions, no? Quan més gran et fas, més capacitat. Jo el que veig de les administracions, en termes generals, és que s'han quedat una mica antiquades. Que tot i que parlem de que en aquests moments doncs, hi ha milers de possibilitats de fer-ho informàticament, etc., el concepte és una mica antic.
I com seria modern?
Com seria modern? Molt més àgil, amb menys tràmits. Si ja saben quasi tot de nosaltres, perquè cada vegada has de començar a omplir papers i més papers?
Tornar
si ho saben tot.
El teu mail, el teu telèfon.
I després no surt ni on vius, després has de tornar, després et torna. Jo veig que és com molt antic. I també, perquè ara tiro pedres contra nosaltres mateixos.
No passa res.
Tu saps que jo sóc la meitat jurista i la meitat psicòloga.
Sí.
Però la manera de parlar de l'administració és molt de juristes. Molt quasi perquè no t'entenguin. Jo acabo de rebre un paper que, si jo no l'entenc, imagina't la resta. Llavors, jo crec que tot això ha de canviar.
I no pot ser una mica pervers que la pròpia administració disposi de la institució, el síndic de greuges, a qui no li atorga un valor més fort, punitiu, de canvi?
Jo el punitiu no el vull.
No el vol. Per què no el vol? Perquè no hi creu.
Perquè no hi creu.
Ara.
perquè no hi crec.
Sí.
I crec més amb la responsabilitat, amb el treball. No parlo dels extrems, quan explico això, si vols parlem de presons, el que vulguis, però jo hi crec molt més amb el treball de responsabilitat de les persones. I de fet, mira, l'escola quan se'n torna menys punitiva va millor. Una escola molt punitiva, un sistema molt punitiu pels joves,
o sigui, no la repressió no fa millors persones.
Estic segura que no. Disculpa la meva seguretat.
No, que em està molt bé, perquè igual que diu que la veritat no existeix amb tota rotunditat, també ens diu la repressió no fa millors persones i per tant no
absolutament,
fa millor...
perquè si no, els països que tenen la pena de mort serien els millors països del món.
Diguem-ne, no són.
Posats a extrems, els països que més castiguen, per exemple, el cas dels Estats Units, serien els països millors per viure, i no ho són.
Avui al divan, la professora Esther Jiménez Salinas.
No saps com m'agrada, Sílvia, que diguis la professora.
Gràcies. He fet una cosa bé avui. Advertència. ¿A quién se dirige este libro? Parece que lleva en el título la dirección. El título es El visitador del preso. La autora, Concepción Arenal. ¿A quién ha de dirigirse sino a los que visitan las prisiones? Pero según puede inferirse de pareceres autorizados, habrá dos clases de visitadores. Unos que irán en nombre de la ciencia, otros de la caridad, unos cuyo objeto será estudiar al delincuente, otros que se propondrán consolar al hombre, enseñarle mientras esté preso y ampararle cuando salga. No nos dirigimos a los visitadores científicos, ni tenemos ciencia para darles lecciones, ni fe en el resultado de su visita, si ha de hacerse, según indican, visitando al recluso en la prisión como se visita al enfermero en la clínica. Continuamos pensando lo que decíamos hace 6 años en el Bulletin de la Société Générale de Prison y hemos repetido en la nueva ciencia jurídica. Las observaciones deben hacerse, casi diríamos, sin la idea de hacerlas, o por lo menos sin manifestar que se hacen. El médico que procura curar o aliviar el enfermo, el profesor que desea enseñar al recluso, el capellán y el visitador que quieren...
El diván amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
El visitador del preso. Per què ens l'ha triat aquest llibre?
Oh, forma part de la meva vida, Sílvia. La Concepción Arenal va dir, jo crec que una de les frases que més em va impactar és: obriu escoles i tancareu presons.
Posa la pell de gallina, aquesta dona feminista...
Això fa 200 anys.
Clar!
Que anava vestit d'home per poder estudiar dret.
Perquè si no estava permès estudiar dret. Si la pròpia Magda Oranic va ser de les primeres.
A veure, pels oients, és una cosa que jo no sabia, quan per primera vegada les dones van poder estudiar a la universitat,
sí.
Aquí a Espanya fa 110 anys, el 110 exactament ara, o 112, però en general doncs 120, 130, 110, depèn dels països. La carrera més difícil per estudiar les dones, saps quina era?
Dret?
Sí.
Per què era més difícil?
Perquè era la que tenia més poder.
Ah, però continua segurament amb molt bona part.
Ara no tant.
O té una mica menys de poder.
La carrera que primer van estudiar i les primeres llicenciades era Medicina. Medicina es va obrir bastant les portes. Hi havia les dues grans universitats de París i de Sant Petersburg, en aquelles èpoques, 150 anys, uh-huh. I les dones podien estudiar. I, en canvi, va ser un tancament rotund que les dones no podien estudiar dret i és pel poder.
Perquè, a veure, sobre el paper, no, i de paraula, tothom està disposat a dir les dones tenen els mateixos drets, però en el moment en què això s'ha de fer efectiu, el que hi ha és la cessió del poder. Si tenen els mateixos drets...
Algú perdrà.
Clar, aquí, qua, no? Diríem, aquesta és la clau. No?
Algú
no, de teoria ja hi estem d'acord, però quan això s'ha d'implementar, no? Llavors algú hi perd. Llavors és quan aquí hi ha...
Aquest és el greu problema.
Avui la professora Jiménez Salinas. I ens ha triat Maria Dolores Pradera. Primera, segona i tercera.
És molt poc coneguda aquesta, la coneixes o no?
Bueno, jo perquè l'hem preparada aquí amb el Santí Sol. Sí, no gaire.
A mi m'entusiasma.
A veure.
Hay muchas cunas.
Hay muchas cunas que son de petate.
Pero hay otras.
Pero hay otras de manto de seda. Sin saber al nacer ya venías de primera, segunda o tercera.
Això és clar. Està el braçó, m'he de pell de gallina, eh?
En donde tú vivas hay el centro, la orilla y afuera.
Ahí
te miden también según vales, en primera, segunda o tercera.
Molt bé, per què ens l'ha triada? A veure, professora. Perquè jo crec moltíssim en la igualtat d'oportunitats i no puc suportar com comença, no? Hay muchas cunas que son de petate y hay otras de manto de seda.
No, però això és la veritat. La clau és que després la societat pugui dir, donar les eines perquè al final tothom dormi en un llit, no sé si còmode, però suficient com a mínim per descansar.
Però no és així, quan... Jo vinc molt marcada per la meva joventut, pel treball amb la gent més pobra, més miserable. No fa gaire vaig tornar a una presó de Mèxic, però interna, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, treballant dins de la presó, no interna per un delicte, eh? I quan veus que les persones és això, que neixen, i que és tan difícil a vegades on has nascut sortir d'allò, dius, no, no, això ho hem de canviar.
Però
per això no hi crec tant en les veritats.
Però es pot canviar,
mira
això.
Mira los panteones.
A veure. Pugem.
En primera, segunda i tercera.
Ah, sí, sí, encara hi ha l'expressió.
També.
Això sembla un funeral de tercera. Encara me'n recordo jo. Jo no sabia ni què era. Em recordo que ho deien el meu pare i els avis. No?
Dividieron també los panteones.
Vostè va fer un postgrau a Mèxic sobre el sistema penal i la corrupció. Necessàriament el poder corromp?
No.
No.
Necessàriament no.
Necessàriament no. No. Abans m'ha parlat de castigar, i parla del ius puniendi, no? Diria.
Això és que un latinajo, però bueno.
Sí, però escolti'm, és això de la... No?
El dret a castigar.
I no funciona el càstig en justícia.
A veure.
Però és clar, mentre tens un delinqüent que pot tornar a delinquir i el tens a la presó, penses, mentre està allà no delinqueix.
Però llavors el deixes de per vida. Llavors, per ser conseqüent, Sílvia, amb el que tu dius, si jo tinc por que torni a delinquir, el deixo de per vida. Perquè ningú em pot assegurar que quan surti no torni. Ningú. Pot haver-hi determinats indicadors, però és que tampoc ho sé de tu i de mi.
Dona, jo no la veig. No sé, en fi, parlo per vostè, per mi no. En fi, no, hi ha alguns delictes que no ens hi posaríem.
Alguns no, però de la mateixa manera que jo dic, no, el poder no sempre ha de ser corrupte. Jo conec persones que han estat a diferents llocs de poder i que no són corruptes. Jo crec que no, que la temptació pot ser més alta, depèn.
Això s'arregla amb els mecanismes que ho impedeixin o amb educació?
Jo crec que, a veure, per exemple, les societats luteranes són menys corruptes que les catòliques, no? Les cultures, hi ha famílies que tenen una cultura de molt respecte i això es trasllada durant molt de temps. Per tant, parlo, per exemple, del luteranisme o del catolicisme, no? Hi ha una diferència cultural molt important. Ara parlo de fa 400 anys, perquè això no s'improvisa d'avui a demà. Si complir bé les lleis és un valor i això es neix i es trasllada i tot això, doncs està més impregnat. Algú pot fer-ho diferent. Si no li dones valor a això, és més fàcil que surti.
Avui la professora Esther Jiménez Salinas ha vingut a Catalunya Ràdio, al Divan.
Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
Esto no se trata de...
Som al cine. Estem veient Maixabel, una pel·lícula genial que va obtenir 3 premis Goya d'Aitier Bollaín, i que, de fet, no és una història de pel·lícula, per dir-ho així, no és una ficció, sinó que forma part de la història que hem viscut aquí, no? Maixabel Lassa era la viuda de Juan María Jáuregui i estem aquí veient de quina manera, amb els seus assassins, no? Vol trobar la fórmula i tirar endavant gairebé d'organitzar el perdó, que el perdó pugui existir. El perdó és un dret?
No. I a més, la propietat del perdó la té la persona que perdona, no la que demana perdó. I tu pots demanar moltes vegades perdó i no ser perdonat, i et poden perdonar sense demanar perdó. Perquè la propietat és de qui perdona.
Qui perdona...
Bé, disculpa que parli tant.
No, no, m'agrada molt. Qui perdona és qui... Perdó, també, perdó. Se'n beneficia més de concedir el perdó. És que se sent més bé.
El perdó ve d'aquelles figures del fill pròdig i així, és el pare, diguem-ne. El perdó és la persona magnànima, la persona que perdona, la persona que té aquesta comprensió, aquesta empatia, i que perdona sense necessitat que li demanen perdó.
Íntimament
perquè
perdona.
Perquè entén que ha de perdonar, que és el que passa amb Aixabel. Perquè al principi de tot passa tot. Després, si entrem ja en un terreny molt concret, home, facilita molt les coses, que puguis demanar perdó o el penediment i tot això. Jo no dic que no faciliti molt.
Per què ens l'ha triada, Maixabel?
Perquè és molt a el que em dedico, a justícia restaurativa, i la vaig veure dues vegades al cinema, i semblava impensable a ETA. Jo havia treballat bastant amb víctimes d'ETA fa bastants anys, també allà al País Basc. I clar, estaven en allà i el dolor, el no oblidar, tot això fa molt de mal. I quan tu perdones, jo crec que la persona més beneficiada és la que perdona.
I he tingut al costat, no?, el fill d'una persona assassinada per ETA, i diu, jo no volia que això omplís la resta de la meva vida i la vida del meu fill, i que a les nostres vides i a les només hi hagués això com a eix.
És que jo crec que això fa molt de mal, molt. I per això, per exemple, quan parlo molt de la justícia... Fa uns 30 anys que em dedico a justícia restaurativa, eh?
Això sí, us reparandi. Ho dic perquè continuem aquí amb el llatí, eh? Doncs quan es fa, sí, em deia...
I quan ho vaig veure, ho vaig, diguem-ne, provar per primera vegada amb una beca que tenia a Alemanya. I vaig pensar, si ho fan els alemanys, que són tan seriosos, tan rígids, per què no ho podem fer?
Perquè vostè té una cultura també alemanya.
Bueno, sí, què farem?
Que
això,
també,
eh? Això és un defecte.
No és cap defecte, i ara que no. Avui som al divan amb la professora Esther Jiménez Salinas. Jo això ja em veig com de Nadal, no?
No, no? Això és Lorelai.
Ai, sí, perdó, perdonin, eh?
I que sí, que és Lorelai?
Sí, és Lorelai. On ens situem?
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, es kommt mir nicht auf den Sinn.
La professora ens diu la lletra de la cançó en alemany.
No, és un...
La
és
canta, un poema.
és un senyor que s'enamora de la Lorelai, que és la figura que està a la Jungfrau, sí. i que naufraga perquè està allà, que es queda emmirallat.
Ja. Yeah.
I a comença a dient, no sé per què estic tan trista, és que em ve a la memòria una història de fa molts anys, que és la Lorelai.
A la Lorelai. Oh,
Nembring.
I l'amnistia té raó de ser?
Ui, vostè és allò...
Una pregunta, una. He dit té raó de ser, eh? Alius reparandi, no sé si estem aquí reparant, restaurant o...
A veure, l'amnistia és una figura política. L'amnistia no és justícia. L'amnistia no fa justícia. No voldria que fos un titular, eh? L'amnistia pot ser molt injusta i molt necessària.
Oh, que bona. Aquesta sí que ho és, de titular, eh? Pot ser injusta i necessària, eh?
A veure, perquè és per arreglar una situació, però no fa justícia a l'amnistia. Quan la Isabel Ayuso va dir de ninguna manera, jo en el meu interior vaig pensar automàticament en una cançó de l'Aute, d'alguna manera, no de ninguna manera, d'alguna manera.
De
hi ha una cançó de l'Aute,
sí, que és Eduardo Aute.
D'alguna manera tindré que oblidar-te.
Ja.
No, la coneixeu? No la poseu? No,
home, aquí jo ja veu que tinc les mans lliures.
Bueno, quan la Isabel Ayuso deia de ninguna manera, i ho va dir 12 o 14 vegades, de ninguna manera vol dir que els problemes no tenen solució. D'alguna manera...
D'alguna manera... Tendré que oblidar-te...
No la posarem, Però per res.
Por mucho que quiera, no es fácil ya saber...
Josep Lluís Santi Salsa.
Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde.
Matías Salom al guió. Albert Castellví, la coordinació. Clar, ja entenc el que diu. Clar, si no, arribaria un moment que podríem quedar-nos encasellats en qualsevol conflicte.
És que els conflictes, per això dic que poden, pot ser no justa, perquè a vegades les víctimes, per exemple, imagina't amb el temps del franquisme i tot això.
Sí.
És que l'amnistia no és justícia. L'amnistia és per resoldre uns conflictes polítics, de convivència, molt greus. Si em preguntes a Alemanya, les amnisties d'Alemanya de la postguerra, et queda gelada. Però això, Sílvia, l'any vinent quan torni...
L'any vinent quan torni...
Perquè això és per una sessió sencera.
Això és una sessió... Ens ha de fer una classe...
Encantada de la vida.
Doncs miri, sí, eh? La justícia. I ara això m'ha fet pensar en un altre llibre que ens ha triat, de Geraldine Schwartz. Hem trobat la versió en castellà, Los amnésicos, ser o no ser nazi. No estaba especialmente predestinada a interesarme por los nazis. Los padres de mi padre no habían estado ni del lado de las víctimas ni del lado de los verdugos. No se habían distinguido por actos de valentía, pero tampoco habían pecado por exceso de celo. Simplemente eran...
¿Mitläufer?
Personas que siguen la corriente. Simplemente en el sentido de que su actitud había sido la de la mayoría del pueblo alemán, una acumulación de pequeñas cegueras y de pequeñas cobardías que, sumadas unas a las otras, habían creado las condiciones necesarias para el desarrollo de los peores crímenes de Estado organizados por la humanidad que haya conocido jamás. Después de la derrota y durante largos años, a mis abuelos les faltó perspectiva, como a la mayoría de los alemanes, para darse cuenta de que sin la participación, sin esa participación la de ellos, incluso hubiera, aunque hubiera sido ínfima a escala individual, Hitler no habría estado en condiciones de cometer crímenes de aquella magnitud. El propio Führer lo presentía y tanteaba regularmente a su pueblo para ver hasta dónde podía llegar, lo que se le toleraba y lo que no se toleraba, a la vez que lo inundaba de propaganda nazi y antisemita. Los amnésicos. ¿Por qué la triada?
Bueno, perquè a veure, jo ja t'he explicat i vostè ho sap, que tinc aquesta vinculació amb Alemanya. Jo als anys 60, mitjans dels 60, vaig viure l'ambient a Alemanya, que tu preguntaves
sí.
a la taula on estaves, al senyor que estava, que era familiar, no? Que el Franz, tu has fet la guerra
sí.
I et deia, després t'ho explico. I sortíem i deia, aquesta pregunta no les facis mai a Alemanya.
Per això ens ho van ensenyar en aquella època de franquisme. Jo era molt petita i em va dir, no diguis mai res que et pugui comprometre. No saps qui és el teu company o la teva companya, ho recordo fent cou. La Panya Albert, no saps qui és el teu company del costat.
Jo aquí no ho recordo tant, jo, sí. La veritat és aquesta. Tan fort com en allà, d'una negació total, i això es va mantenir. Jo després vaig anar a Alemanya a la universitat, en mitjans dels 70, i començava tot just sortint, no? Llavors, bàsicament era aquesta majoria silenciosa, i jo algunes vegades penso...
Sí.
Què diran d'aquí un temps respecte a la nostra actitud amb el tema dels emigrants, els vaixells, la gent que s'ofega? Com és possible que nosaltres llegim una notícia doncs, de, no sé, 30, 40, és que no és un problema de quantitats, no? D'emigrants que han sortit, que venen perquè volen venir, perquè no tenen altra sortida, i ens quedem impassibles. Dic jo, No,
i què hauríem de fer més?
Home, podríem tenir actituds diferents. Podríem ser molt més acollidors, molt, infinitament més acollidors.
Professora Esther Jiménez Salinas, la síndica de Greuges.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
¿Que a dónde vamos a ir hoy, abuelo? Hoy vamos a ir de visita, dijo él, y le sonrió con su sonrisa de antes. La sonrisa de París, tan parecida a una máscara. Una mentira piadosa con los demás, pero implacable consigo mismo. Vale, pero ¿a dónde? A casa de un amigo mío. ¿Sí? Raquel frunció el ceño porque las tardes de los sábados eran solo para ellos solos. Nunca había intervenido nadie más hasta entonces. ¿Y va a ser divertido? Seguramente tiene muchos hijos, algunos de tu edad. Pero no iba a ser divertido, no lo fue. Fue un episodio extraño, misterioso, oscuro. Divertido no. Raquel lo adivinó enseguida, antes de que la abuela abriera la puerta para besarles a toda prisa y anunciar que se iba corriendo porque llegaba tarde. Su marido le recordó que pasarían a recogerla hacia las 8:30 para ir luego a los tres juntos a cenar por ahí. Y eso también formaba parte del programa habitual, el plan de todos los sábados, que ella reconstruiría en voz alta con precisión y el orgullo de haber cenado en un restaurante cuando sus padres fueran a comer con los abuelos al día siguiente para llevarla con ellos de vuelta a casa después. Y sin embargo, nunca le contaría a su padre, ni a su madre, ni a su abuela Anita, lo que pasó aquel sábado que parecía como los demás, y fue distinto desde el principio. Desde que el abuelo escogió ponerse un traje gris y una corbata en lugar de la camisa y el jersey con los que siempre habían salido con ella de paseo, antes de sacar de un cajón de su escritorio, que siempre estaba cerrado con llave, una cartera de piel castaña, muy antigua, con las esquinas descoloridas por el paso del tiempo. ¿Qué es eso, abuelo? Una cartera. Y se la enseñó a una distancia cautelosa. ¿No lo ves? Sí, pero ¿qué tiene dentro? Papeles. ¿Qué papeles? El abuelo no solo no contestó a su pregunta, sino que hizo como si nunca la hubiera oído. De Almudena Grandes, el corazón helado, que arranca amb una frase d'Antonio Machado. Una de les dues Espanyes ha de helar-te el corazón. I té a veure amb el que ens estava explicant ara, professora.
I sobretot té a veure també molt amb l'exili, no? Aquests dies que també quan parlem de l'amnistia i parlem dels exiliats i perquè aquesta és una família que va marxar, diguem-ne, al final de la guerra, no? I que no, tot el que els hi va passar. A mi és un llibre que m'ha impactat molt i el vaig tornar a llegir fa un parell d'estius, una cosa així. És immens, eh? Els que escoltin i no els hi agraden els llibres gruixuts, em sembla que té al voltant de 1.000 pàgines, una cosa així.
Només, sí. Però el que li donarà...
I després Almudena Grandes, o t'agrada o no t'agrada. Perquè tal com ella treballa, les tres odes de Manolita, per exemple,
sí?
No sé si ho ha llegit o no, o és Guerra Civil allò en versió directa, no?
Allò que ho sents a la carn, pràcticament. Som al divan a Catalunya Ràdio.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net. Clar.
Aquesta que no és en alemany ni la puc cantar
bé, eh?
Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingui sort.
I amb la sort hi creu, professora?
Sí.
Sí?
Sí.
I la sort per qui se la treballa o no?
També. Però també hi ha un punt de sort a la vida.
Com d'atzar, no?
Sí.
Vostè es veia fent les coses que ha fet al llarg de la vida?
En absolut. Jo estava molt acomplexada, encara que no t'ho creguis.
No. De què estava acomplexada?
Vaig escriure una vegada quan em van fer un petit currículum. Tenia 28 anys.
Sí.
Dos fills. Dos carreres i un doctorat. I estava acomplexada. Perquè no era igual que els homes.
No era però... Ah, sí, esclar.
No era igual de bona que els homes. Els homes
però això tenien... no és veritat?
Bueno, jo m'ho creia.
Això?
Bueno, a més, ells tenien més temps...
Això és clar, no es cuidaven dels nens, no se'ls hi pregunta com s'ho anava.
Quan arribava l'estiu, doncs ells podien estudiar, podien publicar, jo em dedicava als fills, clar, el temps no era igual, eh?
Però quatre fills és molta vocació de mare.
No m'atreveixo a dir-ho, que dic sempre.
No?
No sé, jo voler no volia cap.
Ah! Dona, a veure, ara no sé com dir-ho això i com agafar-ho per no voler-ne cap i tenir-ne quatre, molt per la labor, diríem, estàvem distrets.
No, a veure, és que la primera vegada que es van ofendre, clar, perquè no...
Esclar, esclar, esclar.
A veure,
esclar.
Érem molt joves i la idea era, bueno, doncs, benvingut si ve un de més, sí. Però no eren buscats.
No eren buscats.
No sé si ho explico.
No, ho explica molt bé. No, s'entén, eh? Ja anaven arribant. Un altre, tinc dos!
No, fins i tot el més petit,
sí.
que vaig tornar embarassada d'un viatge molt llarg i que sembla ser que el van fer amb el llit d'un bisbe, sembla ser, sense el bisbe. Eh?
Quina perversió, el bisbe no hi era.
El bisbe no hi era. El
van fer el fill petit en el llit d'un bisbe. No sé si és
era mal. Califòrnia.
Era Califòrnia.
I jo quan vaig tornar era impossible que estigués embarassada, bueno, perquè havia pres els mitjans i estava embarassada.
No, això no és
infal·lible. I és el petit i estimadíssim tant com els altres tres.
Clar, perquè és que el papa tampoc és infal·lible sempre. Només en determinats actes i moments. Deu anar per aquí, això, eh? Avui tenim a la professora Esther Jiménez Salinas al divan.
Did I not tell you that bedtime is strictly to be observed in this house?
You did, sir.
Todas las mañanas diríjalos en sus estudios y no les permita que...
I aquí estem ara amb somrises i lágrimas i la família Trapp i tot això que ja és això, no? Perquè jo veig els fills, els nets, el bisbe, que els beneeix, pim-pam, pim-pam, no? Què fa aquesta pel·lícula aquí al seu divan?
Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que jo potser l'he vist 20 vegades, sí. Potser, eh? I llavors un regal que vaig fer a unes netes és que ens vam anar a Salzburg.
Sí.
Vam fer el camí de la família Trapp en bicicleta.
Oh, que divertit!
I nosaltres, en aquest cas jo, sabia una mica més que la guia i les pobres netes estaven enfadadíssimes perquè la guia quasi no sabia res.
Però aquí l'àvia sí, no?
I l'àvia sabia molt d'això, però elles també, eh? Elles també. I va ser un viatge preciós a Salzburg.
Què tal d'àvia? Com va això de fer d'àvia?
Mira, feia més quan no treballava tant.
Oh, és que això de fer de síndica ja estava col·locada, no? Ja estàvem en un altre punt.
Ja estàvem en un altre punt, ja era professora emèrita, tenia altres coses, portava una xarxa d'universitats de Latinoamèrica, però que era un treball relativament senzill.
Clar, però
I ara és la síndica. Tarda i nit.
Clar, però jo penso, només fa que trencar sostres, primer pel gènere, el gènere i el poder, que ho dèiem abans, com a rectora de la Ramon Llull, com a jurista, com a doctora, com a catedràtica, molt abans com a delegada voluntària del Tribunal Tutelar de Menors i com a síndica. Arriba la primera dona i que, a més, com si diguéssim, trenca la barrera de l'edat, també, eh? Perquè ara, de tant en tant, sense algú que diu, sí, hem rejuvenit l'empresa, i no li cau la cara de vergonya, sap? Perquè això els Estats Units no podrien dir-ho, perquè s'està segregant per edat. De la mateixa, jo no podria dir-ho, de la mateixa manera que els currículums no es pot posar allò, l'ètnia, no? La foto, ni l'any de naixement. Trencant sostres.
En aquest cas, al revés. No?
Al revés, sí, però vostè trencant sostres.
Bueno, jo quan em vaig assabentar que era la primera síndica dona, vaig dir que no tocava. Sempre havia estat bastant orgullosa de ser primera dona o així. Aquesta vegada no.
Per què?
Perquè no tocava. Perquè després de 40 anys ja no tocava.
Ja hauria hagut de ser abans.
Mai tant. I tant.
Esther Jiménez Salinas, al divan. La professora. Sí, aquesta sí, Teach Your Children. The Crosby, Stills, Nash, i llavors vam dir, Young.
And so... Become yourself, because the past is just a goodbye.
Ara que hem parlat de vostè com a mare, us vivien els nens, com a àvia, quan va fer el discurs, no, de la presa de possessió de la responsabilitat com a síndica de greuges, va dir que trobava a faltar els pares.
Sí. No apretis tant.
Només he dit el que va dir.
No apretis tant. Bueno, sí, perquè...
No he fet cap pregunta.
No. És que A veure, hi ha una... Ja sé que em tractes de vostè, que potser jo hauria de tractar de vostè.
No, ens tractem de com sigui.
Hi ha un corrent de simpatia important de moltes coses.
Sí.
I
agraeixo jo.
No, és veritat, no. Segurament si no estaria aquí, eh?
Gràcies.
No, és que també és així.
Bona hora.
Llavors és veritat que encara que ets molt gran, els pares sempre són els pares, no? I el meu fill gran, l'un em va enviar una petita nota i em va dir si et veiessin els avis.
Que maco, eh?
Que sentia un orgull, ell de fill, però si et veiessin els avis, no? Bueno, doncs ja està.
No, Pepe, cap pregunta, cap pregunta. I també ens l'ha triada la professora Jiménez Salinas. Com era la vida familiar quan era petita?
Com era? Jo sóc la tercera. Tinc un germà més gran que ja ens vam discutir i després em va saber supergreu. Una germana i després amb 5 anys vaig venir jo i 10 anys després va venir una altra. I llavors estava molt dividida els dos grans, jo no al mig i la petita. Pacífica, era una vida familiar pacífica.
El pare què es dedicava?
El pare era advocat. I quan jo vaig dir que volia estudiar dret, etc., la meva germana no va estudiar, va dir que li agradava molt tenir una filla universitària, però que era d'homes.
Era una... Però què fas amb aquesta carrera? Alguna cosa artística, de lletres...
I llavors, el que era d'homes i que amb ell li semblava que no. I la meva mare que li va dir dejemos-la a Paco perquè si no, igual ho harà.
Tu, per tant, no val la pena discutir.
I llavors va ser ella que em va matricular. Ella va fer la cua.
Càbil, eh?
Va ser ella que perquè va pensar a veure si a l'últim moment aquí passa alguna cosa que això no sé què, i ella em va matricular.
La mare estava a casa? Treballava a casa?
No, estava a casa.
I la infantesa com la recorda?
Maca, molt maca.
Recorda alguna olor?
A veure, jo plorava molt. La recordo maca, però jo plorava molt.
Per què?
Perquè sempre tenia por. Sempre tenia por i plorava molt de que marxessin. El que més m'agradava és estar amb ells, no volia... No era gens valenta. Aquí on em veus no era gens valenta.
No ho crec. No, és sí, diferent, crec això. No. És com necessitar l'efecte, no?, per tenir més seguretat.
Sí, sí. Necessitava bastant. Bueno, és el... Cadascú té el record que té. Sí.
Jo deia, recorda alguna olor de la infantesa, d'algun forn, alguna cosa, un aire, un...
A veure, jo recordo que per raons de la vida, jo vaig, en comptes d'anar a Monges, que anava amb la meva germana gran, jo vaig anar al col·legi alemany, que estava molt a prop.
Sí.
I vaig començar el parvulari i els meus pares em van anar deixant. I llavors, sempre que anava a casa de les amigues, les seves mares feien pastissos i feia olor de pastissos. I la meva mare no feia mai pastissos.
No feia pastissos, però vostè sí.
No, sí, però la meva mare no.
L'olor que recordes, l'olor dels pastissos.
L'olor dels pastissos de la cuina, de que les coses més importants es fan a la cuina. Això a casa meva no era així.
Però va decidir posar-hi remei, vostè. Tenen fam els seus pastissos, no?
No sé si tenen fam.
Jo crec
que sí. Les melmelades, sí.
I els pastissos, no?
No sé si tenen fam, però si em preguntes per una olor, l'olor a pastissos és important. I els nets i els fills ho recorden, també.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Nadie conoce las recetas de la dicha. A la hora desdichada, vanos serán los más elaborados cocidos del contento. Incluso si en algunas la tristeza es motor del apetito, no conviene en los días de congoja atiborrarse de alimento. No se asimila y cría grasa la comida en la desdicha. Los brebajes más sanos desprenden su ponzoña cuando son apurados por mujer afligida. San acostumbre es el ayuno en los días de desgracia. Sin embargo, en mi largo ejercicio con frutos y verduras, con hierbas y raíces, con músculos y vísceras de las variadas bestias silvestres y domésticas, he hallado en ocasiones caminos de consuelo. Son conocimientos simples y de muy poco riesgo. Tómalos, sin embargo, con cautela. Los mejores remedios son veneno en algunas, pero haz la prueba e intenta. No es bueno que acaricies pasiva tu desdicha. La tristeza constipa. Busca el purgante de las lágrimas. No huyas del sudor tras el ayuno. Prueba mis recetas. Mi fórmula es confusa, sí. He hallado que en mi arte pocas reglas se cumplen. Desconfía de mí. No cocines mis pozmas si te asalta la sombra de una duda. Pero lee este intento falaz de hechicería. El conjuro, si sirve, no es más que su sonido. Lo que cura es el aire que exhalan las palabras. El Tratado de Culinària per a Mujeres Tristes, d'Héctor Abad.
Sí, saps qui és Héctor Abad?
No el conec.
És un colombià. Aquest és el que deia que no calia, que les dones, quan cuinàvem, no calia posar sal perquè ploràvem sempre. I llavors, com que les llàgrimes són salades, arribaven...
És bona la imatge, eh?
Arribaven directament doncs, al que estaves cuinant i llavors no calia fer servir mai sal a la cuina. Però aquest també és el que dona el secret, que diu que si alguna vegada a la teva vida ets infidel, sobretot sí. No li diguis mai a ningú. Comences a fer les pòcimes aquestes que explicaven
sí?
aquí.
Això... Atenció, això és molt important. Si algun oient o alguna oienta, per casualitat algun racó de món, alguna vegada ha estat infidel...
No li diguis mai.
No li diguis mai.
Fes les pòcimes aquestes de l'Héctor Abad, d'aquest llibre, que són unes pòcimes boníssimes,
sí.
I llavors se't passa les ganes de confessar-te.
Tratado de culinaria per a mujeres tristes. I ens ho diu la professora Esther Jiménez Salinas, que d'això, de la justícia, hi entén i molt, eh? I de lius aquest, el reparandi, el que vas a la presó... Som-hi!
Está continuando con el programa de eutanasia en secreto.
El pueblo alemán debe verse libre de todas estas
enfermedades. Mira, ja hem tornat, eh? A Niebla en Agosta, de Kai Wessel, perquè ens l'ha triada aquesta pel·lícula.
Aquesta pel·lícula és de les poques pel·lícules que no vaig poder veure-la tota seguida. No sé si algú l'ha vist, Niebla en Agosto. És l'època aquella que els nazis inicialment, els discapacitats, els ingressaven en un psiquiàtric i els anaven matant. Aquest és un nen de 10 anys que veu tota la història i que l'acaben matant també. Però clar, veus...
Das heißt, die Patienten verhungern während sie essen.
Avui ens fa reflexionar.
Això que acaba de dir és que els van fer a les persones que estaven allà una dieta que quasi es morien de gana. I així es comprovaven com es morien de gana. És que és horrible, horrible.
Cal veure-ho? Cal saber que la humanitat pot arribar a aquestes coses tan bèsties?
Segurament sí.
Sí.
Segurament sí. Paral·lelament, després agafes el Tratado Culinario de las Mujeres Invisibles, clar.
Plores per si de cas algun dia fas alguna cosa. I tu comences a imaginar. Som-hi. Però mira aquí, aquesta tristesa d'amor, també.
Aquesta és bona.
Aquesta és molt bonica, eh?
Aquesta no té lletra, eh? Afortunadament. Sí.
Vostè és optimista, ara que abans parlàvem de les dones i del lideratge femení, he pensat en dues coses, no? A propòsit del cas Rubiales, al final són les noies, les esportistes, en aquest cas les joves, les que empenyen o s'enfronten, més enllà de la violència sexual, amb les estructures que es poses. He dit estructures que es poses, ho he dit volgut.
Ben dit.
Diríem, perquè em sembla que va molt més enllà. Però a la vegada hi ha aquesta mena de abuelos cebolleta, que deia l'altre dia el Saez al periòdico, no? A propòsit d'Alfonso Guerra i la vicepresidenta, que diu això ho deu haver dit entre perruqueria i perruqueria. És a dir, la caspa està igual als cabells dels de a la dreta o els de l'esquerra, i són les dones les que realment remouen aquestes estructures per tothom, no només per elles?
Ui, quina pregunta per respondre. A veure, jo no estic tan d'acord que la gent gran, encara que hagi de ser necessàriament que es posa, i no estic tampoc d'acord que la gent jove són els que sempre... Hi ha, per exemple, un sector de gent jove militant a Vox, etc., que reivindiquen determinades coses, i són molt joves. Per tant,
però són com que aquests grans que haguessin arribat a grans malament. Clar, però n'hi ha que de joves ja hi estan.
Depèn, però és que jo no puc entendre res del que ha passat, ni amb el Felipe González, ni amb el Guerra,
sí.
Ni amb el tema del Rubiales, de la té explicació possible. I és censurable en els dos casos. Si em demanes blanco-negre o blanco-negre.
Blanco-negre, eh? Aquí sí que no
amb
hi ha...
Els dos casos.
Amb els dos casos. Anem acabant.
No cal que t'ho expliqui.
Bueno, sí, si vols, sí.
No, 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 és que blanco-negre és blanco-negre i són censurables.
Aquí sí que podria haver-hi punició.
No cal la punició. La punició és... Jo crec que, per exemple, en el cas del Felipe González i el Guerra, la punició és que la immensa majoria de gent no ho accepta.
Parla ben clar que el mot és teu i el pensament ningú el mana. Si creus la teva veritat, llança-la al vent i que s'arbori com la flama. Parla ben clar que el mot és teu. És de Joana Raspall i també la va recordar en aquest discurs que abans hem dit. En una línia i mitja, per algú que la llegeixi d'aquí 100 anys, com es definiria Esther Jiménez Salinas i Colomer?
S'avorriria moltíssim, no? D'aquí 100 anys.
Digui'm una línia i mitja, va.
Perquè d'aquí 100 anys el que expliquem ara potser ni ho entendrien.
Però viu.
D'aquí quan?
50.
50 anys encara tindria netes, encara sí. Segurament. Doncs no sé, no sé.
Com se sent?
Jo optimista.
I professora.
I professora.
La nostra professora optimista, Esther Jiménez Salinas. Cada vegada que ve, prenem notes.
Hay muchas cunas que son de betate.
I ens n'anem amb la música. Gràcies per tornar.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per ser veritat. La veritat existeix.
Jo perquè no... Ara m'escolten, però... No sabeu quan us mirava... els que esteu aquí, i veieu un somriure, això m'anima moltíssim. No deixeu de fer-ho. No deixeu de fer-ho. Perquè sembla que no us mirem.
L'Andreu, que ha vingut
allà. Eh? No, no, dic els quatre.
Jo tots quatre, sí.
Quatre homes, eh?
Quatre homes.
Aquí no, no.
Quatre homes, l'Andreu, l'Albert, el Josep Lluís.
Perquè tu estàs aquí i necessites sí. Una mica de feedback, perquè ella ja està, però quasi no se la pot veure.
Sí.
I m'imagino que en comptes de somriure, esteu amb unes cares...
No se pot veure, transparent. Adéu-siau, us parla molt de gust, Sílvia Coplo, Bert Segarra, Albert Castellví, Josep Lluís Santiso, Matías Salom, la gran professora Esther Jiménez Salinas. Fins aviat.
Al divan amb Sílvia Coplo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Hay muchas cunas que son de betate. Pero allí otras de manta o de seda, sin saber al nacer ya venías de primera, segunda o tercera. En los pueblos en donde tú vivas, hay el centro, la orilla y afuera. Ahí te miden también según vales, en primera, segunda o tercera. No se pueden cortar ciertas flores de jardines que no son tu tierra, pues también en cuestiones de amores hay primera, segunda y tercera. Saber al nacer ya venías de primera, segunda o tercera. Desde el día en que en la cuna te arropan hasta el día en que te cubren de tierra, pues ahí también hay distinciones, ni de muerto te escapas siquiera. Dividieron también